El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Super diumenge, acompanyats també del Joan Anton Català, la nostra veu científica. A veure, Joan Anton, de les tres cites que tenim avui, eleccions del Barça, premis Òscar o Marató de Barcelona, quina de les tres és més probable que segueixis?
A veure, n'hi ha una que et puc descartar immediatament.
A veure si l'endevino.
La tens claríssim.
Les eleccions del Barça, perquè el futbol et vas desenamorar, vas veure un trencament.
Però mira que estava molt enamorat, eh? Ja t'ho vaig
explicar. Has estat mai soci del Barça?
No, però algun cop m'ho vaig pensar.
Carai.
De ser-ho, no sé si ho hagués pogut ser, perquè no sé si hi havia cua, eh? Però
de soci pot ser, el que no tens dret a seient. Hi ha anys d'espera per tenir un seient.
Què dius ara?
Sí. Tu pots ser soci del Barça, tens uns descomptes cada vegada que vols aconseguir entrades. Jo t'ho dic perquè la meva dona s'ha fet soci recentment, sense avisar.
Tu no ho ets.
No, jo no. Jo, de moment, encara no. Amb ella ja crec que tenim el cupo fet.
Val.
I sí, accedeix a això. Descomptes quan vol comprar entrades, algunes bonificacions, però dret a seient hi ha una llarga cua d'espera.
Clar, no ho sabia, però no... Bueno, vaig estar molt enamorat del Barça. Era molt culer i em vaig pensar d'això de fer-me soci. Però mira, la vida després m'ha portat per altres camins.
Però el desenamorament és perquè al final...
Em vaig decebre.
Amb el Barça de Valverde va ser.
Sí. A veure, per què... Bueno, és que ja ho he explicat.
No, però tornem-hi, que m'interessa.
Per què haig de patir? Per què m'haig d'endur la mala llet a casa? Perquè uns que cobren una pasta que és indecent...
Discurs molt populista.
Sí, però és el que sentia jo en aquell moment. I me n'anava amb mala llet, no menjava bé, ho pagaven els meus amics i la meva família... Fixa't com era jo de culer, que el meu pare em mirava de jovenet, venia i deia, com va el Barça, guanya o perd? Perquè sabia que si perdia no m'havia de fer sopar, perquè no soparia. Jo era d'aquests. I va arribar un moment que dic, que tot això no paga la pena. Hi ha altres coses molt més interessants que dedicar
el temps. Com la ciència. I et vas desintoxicar.
Absolutament.
Sí, ets un exaddicte.
Exfumador, doncs el mateix.
I tens la temptació de tornar-hi a caure?
Mai. Al contrari, he desenvolupat com una...
Animadversió.
Sí, total. De manera que quan estic escoltant notícies... Sí,
però, per exemple, a les eleccions del Barça saps qui són els dos candidats?
Crec que sí. Crec que Laporta i el Víctor Font.
Sí.
Per això, perquè ho sento.
Bueno, perquè és impossible no saber
clar,
perquè en parlem
perquè
a totes hores.
I perquè he vist algun cartell pel carrer, però vull dir, no perquè jo ho vagi a buscar, no m'interessa.
D'acord, eleccions del Barça descartades. Marató de Barcelona?
Està bé.
Físicament
està
bé, tu?
Està bé. Sí, home, no per fer una
encara
marató.
Encara hi ets a temps, sortint d'aquí.
Sí, vols dir? Però sí, si no podria ni fer 200 metres. No, però estic en forma, t'haig de dir.
No en tinc cap dubte.
Faig molt d'esport a casa. El faig des de la pandèmia, que vaig agafar un hàbit a casa, som molt disciplinats.
Corre sobre cinta? O...
No, córrer no em va bé pels genolls, però faig molta flexibilitat, faig abdominals, faig força, i sóc molt constant, molt constant. Ara menys, perquè...
Cada dia?
No podria. Però a la setmana, entre dos i tres cops, intento fer-ho. Molt disciplinat.
Premis Òscar, alguna pel·lícula favorita?
No, n'entenc molt poc del cinema. T'haig de dir que m'agradaria. És un tema que m'agradaria entendre-hi més, però ho tinc fàcil per poder-ne entendre, perquè tenim la Marta. Amb la qual cosa, amb l'amistat amb la Marta, això ho tinc
queda
molt fàcil.
Queda servit. Doncs avui, ni Premis Òscar, ni eleccions blaugrana, ni tampoc Marató de Barcelona. Amb el Joan Anton Català, mirem cap al cel i ara sembla que sí, tenim data per tornar a la Lluna. Parlarem d'un altre tipus d'estrelles, les estrelles i els astres blauran els aparquem durant una estona, també
sí,
les estrelles a Hollywood i també les estrelles atletes. Avui amb el Joan Anton Català, ja fa unes quantes setmanes que estem pendents d'una missió que ha de fer història pel que fa a l'exploració de l'espai. L'enlairament d'Artemis 2 és un dels primers passos per fer tornar l'home, la dona, a la Lluna, un enlairament que s'ha endarrerit ara sí oficialment fins al dia 1 d'abril, ho tenim a tocar. No només això, sinó que la NASA ha anunciat un canvi, que el Joan Anton Català ja fa temps que assegurava en aquest espai, i és que l'home no tornarà a trepitjar la Lluna fins al 2028, i no el 2027 com estava inicialment previst. Per què aquest canvi? Què ha fet que la NASA s'hagi fet enrere? Tots els detalls d'aquesta reestructuració del projecte Artemis amb el Joan Anton Català avui a la Terra Esplana. Això que passarà l'1 d'abril no és que tornarem a enviar un humà a la Lluna. No encara.
No encara.
Però és tota la prèvia.
Sí, correcte. Mira, perquè quedi enregistrat per la història, Roger, no serà el 2028.
Tampoc?
No. Vale? Serà el 2029. Ja està, ara continuem. Ara continuem. M'ho podràs retreure, si m'equivoco. Mira, d'entrada, el projecte Artem, recordem-ho breument, és el gran projecte espacial nord-americà en què es vol ja retornar a la superfície de la Lluna. Això globalment és el projecte Artemis, que recordem que la mitologia grega Artemis era el germà bessó d'Apolo. Tots dos eren fills de Zeus. Aquesta és la connexió amb el projecte històric Apolo, no? Això té diverses fases. Artemis 1, que ja va anar a l'espai l'any 2022 per provar el nou coet, és un coet que es diu SLS, i la càpsula on aniran els tripulants, que s'anomena la càpsula Orió. A Artemis 1, 2022, no hi anava ningú. Bueno, sí, hi anava un maniquí, comandant Campos. Li van dir, tot ple de sensors, etc. Va anar força bé. Ara ja venia Artemis 2, que és aquesta que s'enlaira l'1 d'abril. Això du quatre astronautes a fer un tomb pel darrere de la Lluna i tornar. És una missió de 10 dies, aprox, que no baixaran. Però ja és el primer cop que els humans aniran més lluny que mai no s'ha anat des de l'any 1972. Fixa-t'hi, la prehistòria. Però què ha passat? Que aquest coet, aquesta missió, l'Artemis 2, ha tingut problemets que ara explicarem. I després d'això havia de venir Artemis 3, que ja era la baixada a la Lluna de persones, i aquí és on, també ho explicarem, hi ha hagut un canvi total d'estratègia.
Aquest mes de febrer realment ha estat plegat de problemes per a Artemis 2, amb un gran intent d'enlairament frustrat.
Sí, fa uns dies, bon, tot estava a punt, s'havien fet revisions, dins del... tenen un edifici molt, molt gros, que és l'edifici d'ensamblatge, que és on es munta el coet, amb les seves dues fases, i a dalt s'hi posa la càpsula Orió, i amb un aparell, amb un transport amb erugues, el més potent que hi ha al món, s'arrossega tot el coet muntat cap al pad de llançament, cap a la plataforma de llançament. Això es va fer fa unes setmanes i tot era a punt. Llavors es va fer una prova que és vital, que és simular un compte enrere. Dos dies abans se simula tot el compte enrere, fins que crec que queden 29 segons, realment. I es prova tot. Tot sense tripulació, però tot vol dir que fins i tot posen combustible dins del coet, és a dir, carreguen el combustible, que és hidrogen líquid i oxigen líquid. En aquell moment van aparèixer problemes, ja van començar a aparèixer problemes, que ja els recordem de quan Artemis 1. Són típics problemes de fuites d'hidrogen, que no agraden gaire, aquestes fuites. És veritat que manegar l'hidrogen és molt complicat. És hidrogen líquid, per tant, a molt baixes temperatures, molt difícil manegar-lo. Però hi eren problemes que es coneixien de l'Artemis 1 i que sembla que no han acabat de resoldre. En aquell moment van dir, no podrem llançar, perquè l'enlairament estava previst per febrer. No podrem llançar. Fixa-t'hi, els astronautes, quatre, ja es troben en quarantena. Estaven preparats per anar. No podrem llançar, però no passa res, ens van dir. No passa res. Repararem aquestes cosetes i us direm nova data. I aquestes reparacions les podem fer aquí, a la plataforma de llançament. I ara, gran sorpresa. Uns dies després, surt la NASA i diu, ai, hem descobert uns altres problemes. Mira com va ser la sorpresa que els periodistes que estaven en aquella roda de premsa, i la vaig seguir per internet, a mi no em conviden a anar-hi en presencial, a més m'ho hauria de pagar jo, tampoc no em convé, i alguns periodistes estaven com incrèduls, deien, com? Uns problemes, ara? Però si ja heu fet la prova, ja ens heu dit els problemes que hi havia. Doncs uns nous problemes amb el gas heli, que és un gas que s'utilitza per netejar els conductes, que aquest, això sí, obligava a tornar a transportar tot el coet amb la càpsula de nou cap a l'edifici d'ensamblatge per reparar aquesta fuita. I ens quedàvem sense data d'enlairament. Això sembla que s'ha resolt i la NASA aquesta setmana, fa dos dies o tres, ha anunciat que si tot va bé, tornen a traslladar ja el coet a la plataforma de llançament, 1 d'abril com a data probable de llançament d'Artemis 2. Quatre astronautes a fer un tomb a la Lluna i tornar en una missió de 10 dies.
Escolta'm, Joan Anton, tu feia temps que avisaves que tot això podia passar, no?
Bueno, la gran sorpresa, perquè aquesta sorpresa que et deia ha estat sorpresa, però la grossa ve quan fa uns dies també surt Isaacman, que és l'administrador general de la NASA, amb el suport de Donald Trump, per dir-nos que el retorn humà, sí, a la superfície de la Lluna ja no seria el 2027, que és una cosa que aquí havíem estat parlant, i jo deia, no serà el 27.
Ells diuen el 28 i tu ja dius que serà el 29.
Jo crec que serà el 29. Per què?
Doncs, aleshores potser ja no es podrà penjar la medalla a Donald Trump.
Clar, és que té els xinesos. Això l'està... Mira, és que, a més, és que és tremendo. Des del punt de vista estratègic és divertidíssim. Si tu pots mirar, que és com jo m'ho miro, des d'un punt de vista fred, és bonic el moment, és molt bonic, perquè la Xina fa uns dies acaba d'anunciar, fixa-t'hi, que ja ha seleccionat quatre llocs a la Lluna candidats a on baixaran els seus astronautes l'any 2030. O sigui, la Xina va fent, La Xina ni fa anuncis grossos, ni, saps, periodistes i show. No és l'estil xinès. L'estil xinès és... Els nostres astronautes aniran a la Lluna l'any 2030. Això ja ho van anunciar fa temps. I ara és, aquesta setmana, uns científics, per ser un equip internacional, no només de científics xinesos, i ha seleccionat els quatre llocs candidats, que n'hauran de triar un, on els astronautes de la Xina baixaran el 2030. Quan a Donald Trump se'l va preguntar fa unes setmanes si què passaria si la Xina arribés abans que ells a la Lluna, literalment va dir... No ho permetrem. No ho permetrem. Oh, bueno, doncs no els hi queda molt de marge, perquè fixa-t'hi, ara estem parlant del 2028, jo crec que se n'aniran cap a 2029, no els hi queda molt marge. Per què tota aquesta dificultat? Perquè l'arquitectura tècnica és molt complicada. Es necessitaran naus d'Elon Musk, de SpaceX, i o de Jeff Bezos, propietari d'Amazon, que també té la seva companyia aeroespacial, que es diu Blue Origin, per baixar la Lluna. No n'hi ha prou amb els coets que tenim ara, es necessitaran altres naus que faran d'ascensor. Agafaran astronautes des de l'òrbita de la Lluna, els baixaran a la superfície i els tornaran a pujar. I això és super, super complicat. De manera que hi ha aquest anunci de canvi de l'estratègia total d'Isaacman, el nou administrador general de la NASA, que primer ha hagut de convèncer Trump, crec que és el més complicat que deu haver fet, perquè Trump a l'ego ja sabem que li sobra, i li ha hagut de dir, tio, no és possible que arribem al 2027. Primer l'ha hagut de convèncer amb ell, i ja el té convençut. Després surt en roda de premsa i anuncia, no serà Artemis 3 la baixada a la Lluna, serà Artemis 4, i s'inventen una nova missió, que és una nova Artemis 3, que no anirà a la Lluna, sinó que farà proves, és a dir, es donen marge de temps, perquè l'arquitectura és molt, molt, molt complicada.
Se sap quins integrants formaran part d'aquesta tripulació que tu ja vaticines que serà el 2029?
No, no se sap. Aquí recordem que la DARA sí, la Artemis 2 se sap des de fa molt de temps, inclou, per cert, un astronauta canadenc, que això ja és una mostra també d'una política que tenen els Estats Units d'aliances, no? Uh-huh. Però la d'Artemis 4, que ara ja hem de parlar d'Artemis 4, que és el que baixarà a la Lluna, no. I serà una tripulació, evidentment, que estarà molt codiciada de saber, no?, i de participar.
Hi haurà alguna dona?
Aquesta és la gran qüestió. És a dir, la NASA, abans, època ante-Trump, abans de Trump, havia fet una promesa i havia dit que la primera persona que posaria el peu novament a la Lluna seria una dona i que la segona persona seria una persona negra. Això ha desaparegut del vocabulari des de que hi és Trump. No se n'ha tornat a parlar més ni de dones, ni de racialització, ni de persones negres, absolutament res. Per tant, ja veurem. Però a nivell de simbolisme és molt important també saber qui anirà a la Lluna i quines seran, perquè hi aniran quatre persones, però només dos baixaran, quines seran aquestes dues persones.
Tu creus que aquesta arribada també de Jared Isaacman al capdavant de la NASA ha fet canviar l'estratègia de tot plegat?
Absolutament. Isaacman fa pocs mesos que és nominat com a administrador general de la NASA i s'ha trobat un pollastre, directament un pollastre. Aquest tio és molt capaç, eh? Molt capaç. Ha anat a l'espai amb naus d'Elon Musk, ell és un multibilionari, però un tio molt capaç. I ha degut veure el pollastre i ha dit, uf, és que no podem assolir el compromís del 2027. És impossible fer-ho. Perquè s'ha trobat que el seu gran amic... Elon Musk, va endarrerit amb el desenvolupament d'aquesta nau que s'haurà d'emprar per baixar la Lluna i tornar a pujar. Primera cosa que ha fet, li ha dit a Trump, no és possible el 2027, haurem de dir 2028. Trump no li ha degut agradar, però l'ha convençut, perquè l'ha nominat ell, per tant li ha de donar confiança. Segona cosa que ha fet la NASA, de fa temps la NASA comença a deixar-nos entreveure que el contracte que li havia atorgat només a Elon Musk, només a SpaceX per baixar la Lluna, ai, ara ja això... Ja comencen a dir que o seran SpaceX o seran Blue Origin, és a dir, amb Jeff Bezos, arxienemics. És a dir, comencen a introduir un vocabulari que ja donen com dubte sobre qui serà el partner preferit, el company preferit, per baixar la Lluna. I aquí Jeff Bezos té una gran oportunitat, és un canvi d'estratègia, perquè recordem que Jeff Bezos havia demandat davant de tribunals la NASA quan va atorgar només a Elon Musk, perquè va dir... Com a mínim hauríeu d'atorgar dues companyies, però si esteu donant el monopoli a una sola. I els tribunals no li van donar la raó a Bezos, perquè la NASA va dir, és que no tenim pasta suficient, no tenim diners suficients, només li podem donar a un el contracte. Però ara, mira, resulta que comencen a parlar i diuen, literalment, i cito literalment, ho farem amb SpaceX o Blue Origin, d'una manera així de directa. Per tant, fixa't, és un canvi d'estratègia total que ha hagut de fer Isaacman quan s'ha trobat tot aquest pollastre.
De la cursa espacial, avui diumenge també a la cursa de la Marató de Barcelona, molta gent esmorzant i preparant-se a aquesta hora, molts corredors, Joan Anton. Tu, el més a prop que has estat de córrer una marató, què és?
Bueno, quan era jove...
Una carrera universitària.
Quan era jove, corre davant dels grisos, que tu no saps ni què eren els grisos.
Home, sí que sé què són els grisos.
Pues corria...
A tu et va tocar córrer davant dels grisos?
I tant. Quan a la meva època...
Amb melenes,
juvenil,
eh?
Amb melenes, que a mi... Bueno, sí, no t'explico més. Doncs sí. Perquè, mira, sí, jo tenia melenes. Sí, jo sí. Jo de nen tenia pèl, saps? No sempre he estat així.
No, fa gràcia. I a on, a Barcelona o
Tarragona.
A Tarragona, eh?
Tarragona. Manis de Tarragona, bastant dures, eh? Bastant dures.
Tu diràs, sí, tu diràs.
I jo era d'aquells que corria al davant, sense saber exactament per què corria. No, sí que sabia per què corria, però saps? Ara ho mires en perspectiva i dius, tio. Bueno, en fi, és igual, tocava córrer.
Molt bé. Si haguessis de córrer una marató, què esmorzaries ara? Ostres. Molta gent està al moment hidrats de carboni, ara. Hi ha molta gent que s'està menjant la pasta i l'arròs.
No sé, doncs pues mira...
Bueno, ho has de fer abans, eh? I ens explicaven que eren 3 hores abans de la cursa. T'has de llevar d'hora. És a dir, si el tret de sortida és a 8:45... Tu per anar a veure has d'esmorzar abans de les 7 del matí.
Oi que també ho fan els futbolistes i els jugadors de bàsquet? Que...
Sí, però jo crec que una marató és una mica més exigent que un partit de futbol.
No, sí, però vull dir que mengen hidrats de carboni abans. No ho sé, la veritat no ho tinc controlat.
Joan Anton, una abraçada ben
Igualment.
Forta. Ens retrobem diumenge que ve aquí al Suplement. Fins ara!